Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Hi havia un nen petit que se l'estimava molt. Es trobaven a la platja tots jugant de sol a sol. Tots dos van preparar un viatge molt llarg. Volien anar a veure el món i travessar la mar.
Eduard Estivill és un dels integrants de Falsterbo, el grup de música folk que està fent ara una gira de comiat després de 54 anys damunt dels escenaris, i aquest diumenge fan parada a Sant Cugat, al Teatre Auditori. A banda, Eduard Estivill també és molt conegut com a metge per les seves aportacions científiques i divulgatives sobre el son. Bon dia i benvingut a Cugat Mèdia.
Hola, bon dia, encantat d'estar aquí i moltes gràcies per convidar-me.
Doncs hem començat l'entrevista escoltant una cançó, Puff, el drac màgic, que per Falsterbo deu ser molt especial perquè la feu servir de fil conductor del vostre projecte de comiat, que es diu justament Adeu Puff. Com esteu vivint aquest adeu després de 54 anys dedicats a la música?
És molt emocionant. Mira, quan tens 19 anys, començar és molt fàcil. Saps dos o tres cançons, t'ajuntes amb gent que són coneguts, com era el Pau Riba, el Xesco Boix, i fas un grup i comences a cantar cançons que venien del folk americà. Aquestes cançons han estat molt populars i sobretot han estat estimades per molta gent, no? I han perdurat durant tot aquest temps, i cançons com aquesta, el Puff, però també el Escolta-ho en el vent, fins i tot el Cumbayà, que la vaig traduir jo, o sigui que... I hem anat cantant. Aleshores, després de 54 anys i després de la pandèmia que vam fer les últimes cançons, vam decidir que havíem d'acabar. I acabar no és fàcil, saps? Perquè s'ha d'acabar, jo crec, amb ganes, amb energia, i que la gent noti que bé, és un període de la teva vida, però que saps acabar amb molta dignitat. I això ho visc amb molta emoció, jo i els meus companys. Per això tots els recitals són bàsicament una emoció.
Mm-hmm. I tants anys, deies que sou molt estimats perquè tants anys donen per poder formar part del record musical de diferents generacions. I no sé si això ho noteu ara quan mireu al públic, us rep durant aquesta gira. Heu passat ja per ciutats com Terrassa, Igualada, Tarragona, Granollers o per la Vall d'Aran. Us passa que mirant al públic veieu que us escolta o que us ha escoltat gent de diferents edats i generacions?
És molt entranyable, perquè els nostres recitals és com si estiguéssim als menjadors de les famílies, no? Perquè de seguida contactem amb ells. És un recital informal en el sentit de que hem volgut que fos espectacularment bo, perquè dalt de l'escenari serem 12 persones, aquesta vegada amb el grup La Gemma 4, però és un recital que la gent de seguida... És com si la gent pugés a l'escenari, no? Perquè és molt familiar, veus les cares, els fem cantar, i la gent ens ho diu, després, ostres, és com si haguéssiu estat a casa, no? Sou part de la nostra família. I això es nota a cada recital que anem, perquè la gent, el tipus de gent que és la família, perquè ve des de l'avi, la filla, el net, i tots canten. A més, fem una cosa molt divertida, que és, quan cantem el Puff, fem pujar públic, voluntaris, qui vulgui puja a cantar-la amb nosaltres. I això fa que la gent, doncs, s'ho passi bé, s'emocioni com nosaltres i, bé, tingui un bon record, no?, que és el que volem que tingui d'aquestes cançons.
Mm-hmm. I una altra cosa que feu amb Adeu Puff és que a les actuacions convideu persones amb discapacitat, especialment infants i joves. D'on surt aquesta iniciativa?
Ve una mica de la meva història personal. Jo sóc neuropediatra, sóc especialista en medicina del son i he treballat molts anys de la meva vida amb persones amb discapacitat. Com que tota la gira està una mica organitzada per el que és la nostra fundació, perquè fem un programa que es diu Música per a gent amb capacitats diferents, doncs sempre fem això. És un punt més de poder donar alegria a aquesta gent, no? Perquè moltes vegades doncs els ignorem, i a mi això em sap molt de greu.
Uh-huh. Escoltem una altra cançó?
Quan vulguis.
Què diries si algú, sense demanar permís, omplís amb escombraries dies als voltants del teu jardí. El nostre jardí és la terra és la nostra llar. La seva vida és la vida dels que arribaran més tard.
Hem escoltat ara La seva vida és la vida, que forma part del disc Salta un ocell. El disc va sortir l'any 2000, però no està gens antiquat, perquè, per exemple, aquesta cançó de La seva vida és la vida pren molt de sentit ara que estem davant d'una crisi climàtica, no?
Sempre el nostre grup, que és el grup aquest amb aquest nom tan estrany, perquè és un poble de Suècia, i la culpa la té el Joan Boix, un dels components inicials, que tenia una nòvia sueca. I com que era d'aquest poble, li va posar el grup aquest poble. Si haguéssim sigut de Sant Cugat, ens haguessin dit Sant Cugat, sí, i si no, sort que no era de Logroño, no? Perquè haguessin fet moltes bromes. Aleshores, Falsterbo sempre ha tingut molt en compte tots aquestes... Bueno, érem cantants, que es deia abans, de protesta, no? Era més que de protesta, era de sensibilització. Sempre hem estat tolerants i, sobretot, molt respectuosos amb la terra. Quan ningú parlava, ja fèiem cançons sobre la tolerància. En aquest últim disc, a la Déu Paf, hi ha una de les cançons que és tocar el sol, que precisament parla d'una relació de dues persones del mateix sexe, molt joves. En aquells moments no es podia explicar tot això, però ara ho expliquem tranquil·lament i estem compromesos amb totes aquestes causes.
Perquè altres cançons del disc parlen també de diferents valors pedagògics, valors per a infants, d'entrada, però segurament també ens els podem aplicar als adults, no?
Sí, aquesta és una mica la gràcia de les nostres cançons, no? Que han perdurat a quatre generacions. Les canten, tal com t'he dit, els avis, els fills, els nets i a vegades els besavis, també n'hi ha algun que l'enganxen, no? I això ens fa sentir molt feliços perquè sempre hem cuidat moltíssim el tema de les lletres. Les nostres lletres sempre estan molt ben escrites o són adaptacions de cançons angleses o del folk americà, però fetes per l'Isidor Marí. L'Isidor Marí és un dels components que va estar molts anys amb nosaltres, ara malauradament no pot ser-hi, però ell és filòleg i és un poeta extraordinari. Clar, les lletres que fa són poesia, no? I la gent escolta les lletres, a part de que les músiques són músiques molt senzilles, perquè tothom les pugui tocar amb la guitarra. Clar, tu pensa que el Paf el Drac Màgic són tres acords i mig, quasi, no? Perquè hi ha un si menor entre mig, però tot el que més és molt fàcil.
I són molts anys que t'has dedicat a la música, però també a la medicina, i concretament a l'estudi del son. No sé si durant aquest temps has trobat que hi ha relació entre la música i el son, perquè la música té com aquest poder d'apropar-nos als sentiments, però també a vegades de relaxar-nos, no?
Tens tota la raó. Mira, jo vaig començar primer a tocar la guitarra, abans de ser metge, perquè toco la guitarra des que tenia 16 anys, amb un grup d'escoltes, de Boy Scouts, vam formar un grupet i anàvem cantant cançons d'aquestes de muntanya. Després va derivar amb el folk fins ara, no? Aleshores, el fet d'estudiar medicina, evidentment, va venir després, i sí que, per sort, m'he pogut dedicar a la música de forma totalment... Diguem-ne, no he hagut de viure de la música, no? Els altres components tampoc, perquè la Montse Domènech, que és la meva dona i està amb nosaltres des del començament, és pedagoga i psicòloga, i el Jordi Marquilles, l'actual Falsterbo, que ara ja fa 13 anys que hi és un enginyer de telecomunicacions. Aleshores, tal com deies, aquest lligam entre la música i el son existeix realment. Inclús tenim, saps que dintre de les nostres clíniques del son, que en tenim una aquí a Sant Cugat, a l'Hospital General, una altra al Vallès i la de Barcelona, fem assajos clínics, estudiem científicament alguns temes, i un dels temes que estem estudiant és quina relació té o quin poder té aquesta, o quines àrees cerebrals estan estimulades quan sentim una cançó i quins efectes donen. Perquè hi ha cançons, doncs, que donen una sensació de relaxament, unes altres t'exciten, unes altres segreguen endorfines, i tot això és molt interessant i no està gens estudiat, i segurament potser d'aquí un temps et vindrem a explicar què hem descobert.
Per tant, així d'entrada, és una bona idea escoltar música abans d'anar a dormir?
Tot el que sigui desconnectar és bo per dormir. El que hem entès avui en dia o hem après és que el son no ve de cop. Moltes vegades ens pensem que podem estar fins l'últim moment del dia treballant, pensant, preparant programes, per exemple tu, que segurament ahir a les 12 de la nit encara estaves treballant. Aleshores, què passa? Ens anem al llit i pensem, vale, ara que vingui el Deus Morfeus i m'atrapi i m'adormi. I això és impossible. El son es prepara. Mira, és com la llum i la foscor. La llum i la foscor no canvien de cop, sinó que va a poc, és a dir, hi ha el crepuscle. Doncs la nostra activitat del cervell durant el dia és com la llum. Aleshores hem de tenir almenys 2 hores de crepuscle, és a dir, d'anar desconnectant, d'anar d'alguna manera baixant aquesta intensitat d'activitat mental perquè el son pugui aparèixer. Aleshores, tot el que estigui dintre d'aquesta franja de baixada, és a dir, de desconnexió, serà bo. La música ho és, escoltar, veure fins i tot una pel·lícula lluny, no a la vora, perquè les pantalles no ens ajuden a dormir per la llum, fan que la llum no fabriqui una substància que es diu melatonina, però tot el que sigui desconnectar serà bo per dormir. Escoltar la ràdio és bo, sentir música és bo, llegir un llibre és boníssim, i fins i tot doncs, una conversa tranquil·la amb la parella doncs, també serà bo.
Uns consells que segurament tots podem aplicar-nos. Doncs Eduard Estivill, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el concert al Teatre Auditori.
És un plaer i us donem també les gràcies per difondre totes aquestes activitats.